de Catalunya.
Bon dia, són les dues. Alcarràs també enfila el camí cap als Oscars. El drama rural de Carla Simón, que ja va fer història a la Berlinale, ha convençut l'Acadèmia Espanyola de Cinema.
Molt contenta. Tenia molts dubtes. O sigui, estic feliç ara mateix. No ens ho esperàvem. O sigui, aquestes coses sempre són... Bueno, s'han de celebrar molt perquè no saps mai quan et tornaran a passar. Llavors s'han de disfrutar.
És la primera reacció de la directora catalana al món a RAC1, pocs segons després de saber que la seva segona pel·lícula s'ha imposat a Cinco Lobitos i Asbestas en la cursa cap als Oscars.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
Al desembre sabrem si Alcarràs passa el primer tall de l'Acadèmia de Hollywood. El govern està convençut que serà així, considera l'obra de Simón una joia que contribuirà decisivament a la difusió de Catalunya i el català. Continuem molt pendents de l'estat de Jordi Pujol. L'expresident continua en observació fora de perill a l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona. Els metges que l'atenen estan pendents d'avaluar si l'ictus que va tenir ahir li ha deixat seqüeles neurològiques.
No hi ha un compromís vital, un risc per la seva vida, òbviament en absència de complicacions, no? Però en l'estat actual, doncs, la principal incògnita és d'alguna manera és poder valorar les seqüeles neurològiques i per això necessitem 24-48 hores d'observació.
És Albert Lleó, director del Servei de Neurologia de Sant Pau. Calcula que Pujol estarà ingressat entre 3 dies i una setmana. I Pere Aragonès ha convocat l'ANC Òmnium i l'AMI aquesta tarda, dos dies després de la diada. El rebrà a Palau Marc Martínez Amat.
Una trobada en què el govern diu que vol intercanviar impressions amb les entitats i escoltar-ne les propostes, però d'entrada, davant del clam de l'ANC diumenge d'independència o eleccions, ja deixen clar des del Palau que el govern no dimitirà i pregunten quina alternativa real hi ha a l'aposta actual per la taula de diàleg.
N'estarem pendents. El Barça masculí juga aquest vespre al camp del Bayern de Múnich en la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 i en directe a RAC1 des d'una hora abans, en el que serà el retorn de Robert Lewandowski a l'Allianz Arena. Abans, a 6:45, l'Inter de Milà i la Victoria Pilsen jugaran l'altre partit del grup. El dia que l'Espanyol ha fet oficial el traspàs de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano amb un escuet comunicat, mentre continuem pendent que resolgui el conflicte amb les àrbitres de primera divisió perquè de moment no hi ha acord. S'han reunit al matí i tornaran aquesta tarda a les 5. A més, un quart d'hora més tard, un quart de 6, la selecció espanyola obrirà els quarts de final de l'Eurobàsquet contra Finlàndia.
I l'últim titular pel temps, avui ja fluixa la calor, de moment a les comarques interiors. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, les temperatures no s'enfilaran tant com ahir cap a les comarques interiors i també al Pirineu, on poden baixar entre 3 i 4 graus, però en canvi a la costa i al prelitoral continuarà aquest ambient càlid i xafogós, amb temperatures semblants a les d'ahir. Tot plat amb força núvols, el mig ennuvolat, tapat i amb alguns ruixats que aquesta tarda es poden mantenir, sobretot comarques de Ponent, Pirineu i Prepirineu, i a la resta hi poden arribar de manera més dispersa i localment poden descarregar amb ganes i acompanyats també de fang. I es notarà el vent, sobretot a les comarques del sud i també cap a la Costa Brava.
Entrem en matèria, són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I Alcarràs, cada cop més a prop dels Oscars.
Pues la película que va a los Oscars es Alcarràs.
L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha escollit Alcarràs per representar-la als premis. La pel·lícula de Carla Simón, per tant, podria optar a l'estatueta com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Des de la seu de l'Acadèmia, a Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Alcarràs s'ha imposat davant d'Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco Lobitos, protagonitzada per Laia Costa. La història de Carla Simón i la vida dels pagesos que acullen préssecs a Ponent ha captivat els acadèmics que l'empenyen ara en la carrera cap als Oscars. Just uns segons després de saber-se la nominació, Carla Simón admetia al món a RAC1 que tenien moltes ganes d'intentar guanyar l'Òscar.
Bueno, em sento molt agraïda, no?, a l'Acadèmia de que ens hagin escollit i molt feliç de poder fer aquesta cursa als Òscar, que és una cursa, no?, i és difícil i ja veurem què passa, però és veritat que, bueno, doncs, havent passat el que va passar a Berlín al febrer amb aquest os d'or, doncs teníem moltes ganes de poder-ho provar i veure què passa.
Aquesta selecció encara no implica optar l'Òscar perquè l'Acadèmia de Hollywood ha d'escollir les nominades entre totes les candidates de tots els països, però significa un altre impuls molt important per la pel·lícula catalana, com ja ho va ser l'Os d'Or de la Berlinale. Els productors d'Alcarràs donen per fet que amb la preselecció pels Oscars, la pel·lícula de Carla Simón es projecta s'emetrà a més sales i en més sessions.
Al desembre sabrem si Alcarràs supera el primer filtre de l'Acadèmia de Hollywood. El 2017, l'Acadèmia ja va escollir la primera pel·lícula de Carles Simón, Estiu 1993, per anar als Oscars, però en va acabar quedant fora. Sigui com sigui, el govern ja ho considera un èxit. N'ha parlat la portaveu, Patrícia Plaja.
Aquesta és una grandíssima notícia per Catalunya, també pel català, i estem convençuts que també allà valoraran el que ja és una joia del cinema en català. Des d'aquí traslladar les felicitacions a tot l'equip, a la seva directora i a totes aquelles persones que no es veuen però que han fet possible que això sigui així.
I hem sabut la designació d'Alcarràs el dia que el món del cinema ha dit adéu a un dels pares de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard. El director franco-suís ha mort aquest matí als 91 anys. Era conegut pel seu estil crític i trencador, amb títols com Pierrot el Boig, El menyspreu o El final de l'escapada pel Prat.
El director va estar actiu més de 6 dècades i al llarg de la seva trajectòria va rebre nombrosos premis als festivals internacionals de cinema. L'últim va ser el 2018, quan va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes amb El libro de las imágenes. El 1983 es va endur també el Lleó d'Or i el Premi Tècnic del Festival de Venècia amb Carmen, i un any després va rebre el Lleó d'Or a tota una carrera. El 2010 l'Acadèmia de Hollywood també el va reconèixer la seva trajectòria i li va concedir l'Òscar honorífic.
Jordi Pujol està fora de perill i les pròximes 24-48 hores seran claus per determinar si li han quedat seqüeles de l'ictus que va tenir ahir. A hores d'ara, l'expresident de la Generalitat continua ingressat a l'Hospital de Sant Pau, conscient però sedat. Els metges que el tracten calculen que haurà d'estar ingressat entre 3 i 7 dies. Barcelona, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Al llarg del dia faran un nou tac cranial a l'expresident Pujol per comprovar el seu estat després de la intervenció d'ahir la nit. Ara està ingressat a la unitat d'ictus en observació i conscient. L'equip mèdic ha dit que reconeix la seva família, però que encara és d'hora per avaluar si hi ha seqüeles en el llenguatge, que és la zona del cervell que li va afectar l'ictus. Ho ha explicat el responsable de la unitat de malalties vasculars cerebrals de l'Hospital Sant Pau, el doctor Martí Fàbregas.
A la fase 1 dels primeres hores, primers dies, hi poden haver algunes complicacions que de moment no hem vist. El pacient està amb un nivell de consciència, doncs, degut als fàrmacs que s'administren, doncs, una mica disminuït, però està acompanyat de la seva família, dels seus fills, els reconeix i, per tant, doncs, de moment, fora del problema de llenguatge, no veiem altres dèficits evidents que hi hagin.
I ha detallat que aquest tipus d'intervencions es fan independentment de l'edat del pacient. El que tenen en compte ara és l'estat de salut previ.
Actualment, en el codi ictus no hi ha límit d'edat. El que es té en compte és com estava el pacient abans, independentment del seu DNI, per entendre'ns. Fem una estimació no de l'edat no cronològica, sinó biològica. És a dir, aquest malalt, a pesar que tingui 92 anys, estava en bon estat funcional, sí. Estava en bon estat cognitiu, sí. I, per tant, a pesar de l'edat, això ens va moure, doncs, a fer aquest tractament.
Pujol va arribar ahir a l'Hospital de Sant Pau després que li diagnostiquessin un ictus sistèmic a l'Hospital de Barcelona. D'acord amb la família, li van fer una trombectomia. Per un cateterisme via femoral, li van fer una aspiració de l'obstrucció d'una artèria del cervell. Els metges han apuntat que la rapidesa va ser clau i és clau per tractar aquest tipus d'accidents cardiovasculars.
Ara són les 2:08. Pere Aragonès ha convocat l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència per debatre sobre el procés sobiranista dos dies després de la manifestació de la Diada. El president en vol sentir les propostes, però el govern ja deixa clar que no convocarà eleccions, com clamava diumenge a l'Assemblea. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. L'Assemblea diumenge exigia independència o eleccions i avui ha valorat que els hagin convocat a Palau com una conseqüència, diuen, de l'èxit de la Diada. Des de la presidència responen que no, que els haurien convocat igualment, i diuen que el president escoltarà les propostes de les entitats, i es pregunten també quina alternativa hi ha a l'actual estratègia de la taula de diàleg. La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat que volen tenir un debat en positiu amb les entitats, però deixa clar que en cap cas es planteja al govern convocar eleccions.
Ja hi ha hagut eleccions i ara el que hi ha és un govern independentista fruit d'aquestes eleccions, un govern que treballa per la independència, perquè vol i perquè creu, igual que els milers de persones que diumenge van sortir al carrer, que van participar als diferents actes, que la independència del nostre país és la millor opció. I per tant, no hi ha l'opció de les eleccions, no és una opció que ara mateix estigui sobre la taula.
L'ANC, per cert, també es reunirà avui per separat amb el vicepresident, amb Jordi Puigneró, i aquesta setmana ha llegat trobades amb els tres partits independentistes.
El govern deixa clar que no farà cas d'aquesta crida d'eleccions que li feia l'ANC si no es fa efectiva la independència. Avui ha aprovat el sostre de despesa pels propers pressupostos que es negocien a diverses bandes, Marc.
Sí, el govern avança que seran uns pressupostos expansius amb un sostre de despesa de 33.000 euros, un 10% més que els de l'any passat. Ho ha presentat el conseller d'Economia, Jaume Giró, que vol ser discret sobre les converses converses i explica que manté oberta la porta als comuns, a la CUP i al PSC per acordar-los.
Estic obert i que estem en contacte doncs, amb els tres possibles socis i a partir d'aquí veurem, a poc anirem avançant més amunt com un altre, insisteixo, estem encara avui a 13 de setembre, anem bé de temps, no ens adormirem, però anem bé, i més endavant anirem veient doncs, amb quin soci podem fer pressupostos, que és el que és important pel país.
Per cert, que Giró també ha dit que és partidari que Esquerra i Junts arribin a un acord que eviti que el seu partit trenqui el govern, que és el debat actual que hi ha amb Junts per Catalunya, i agafant-se les paraules de Laura Borràs ahir, que veia possible que Junts surti del govern, el conseller assegura que és igual de possible que no el deixi.
Ara passen 11 minuts de les dues. De seguida tornem.
RAC 1.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenta.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa.
Respostes que alimenta. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Per què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenta. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1. Tots som...
més?
1. RAC1 migdia.
Les 2:13 hem de tornar al Regne Unit perquè a aquesta hora milers i milers de persones continuen fent cua per acomiadar-se de la reina Elisabet II. El fèretre continua a Escòcia, a Edimburg, i aquesta tarda el traslladaran amb avió fins a Londres. Allà s'obrirà un període de 4 dies perquè tots els britànics puguin dir l'últim adeu. Aquesta és la seva reina durant 70 anys. Enviat especial de RAC1 a Edimburg, Adrià Santasufragna, bon dia.
Bon dia, encara hi ha gent fent cua i queden 4 hores perquè el fèretre marxi cap a Londres. El govern escocès ja fa estona que avisa que la gent que s'acaba de posar a la cua no se'ls garanteix que estiguin a temps de veure el taüt d'Elisabet II. De moment continua a la catedral de St. Giles, custodiada pels arquers reials i coberta amb la versió escocesa de la bandera reial. Al damunt hi ha la corona escocesa que data del 1540, és a dir, abans de la unificació. A les 6 de la tarda, hora catalana, s'emporten Elisabet II amb avió fins a Londres i estarà al Palau de Buckingham. Demà es portarà a Westminster i es farà una vetlla privada per a la família. Ja serà dijous fins diumenge que l'abadia obrirà al públic perquè els britànics es puguin acomiadar de la reina. De fet, des d'aquesta matinada ja hi ha gent fent cua i es preveuen milers i milers de persones a les properes hores. El funeral d'estat serà dilluns amb els líders polítics de tot el món, com el president dels Estats Units, Joe Biden, i també els reis emèrits, Joan Carles I i Sofia de Grècia.
El govern espanyol deixa en mans de la Casa Reial aquesta decisió, aquesta presència de Joan Carles I al funeral de la reina Elisabet, però els socis del PSOE són molt crítics. Des de Podem, Pablo Echenique avisa que la invitació deixa en mal lloc també la monarquia britànica, i el republicà Gabriel Rufián demana a Joan Carles I que aprofiti la visita al Regne Unit per respondre davant la justícia britànica.
Invitar a un delincuente fugado a un funeral de Estado deja claro qué significa la monarquía tanto en Reino Unido como en España.
Ojalá hubiera tenido un rato para ir a Londres a declarar por el acoso conjuntamente con el CNI que ejerció Juan Carlos de Borbón hacia Corina.
En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, defensa que Joan Carles I ha de ser al funeral.
Mantiene parentesco con
la Casa Real Española, me parece oportuno, adecuado y lógico que el rey emérito responda sí a esa invitación de la Casa Real Británica y que pueda ir con el jefe de Estado, con el rey Felipe VI.
Vox també veu natural que el rei emèrit assisteixi al funeral d'Elisabet II. El Partit Popular ha copiat la seva proposta sobre el mercat energètic. Ha fet servir la mateixa que ja va enviar la Junta de Galícia al govern espanyol i ha fet només canvis mínims. La informació que ha revelat el diari Oponés l'acaba de denunciar a Moncloa a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i poc abans que l'impost sobre elèctriques i bancs passi al primer tràmit aquesta tarda al Congrés. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Proposta que inclou paràgrafs de moltes pàgines que són una còpia literal, incloent negretes i cursives. El document enviat per la Junta en el seu dia. El PP ahir el va oficialitzar, feia una setmana que anava anunciant que enviaria aquest document pioner per replantejar tot el mercat energètic i al final és una còpia. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, així ho acaba de dir.
Después de seis días, cuando nosotros pensábamos de buena fe que en estos seis días habrían estado tecleando en Génova para mandar un documento riguroso al gobierno, lo único que han hecho en seis días no es ni siquiera escribir, es copiar. Si ustedes van a esas conclusiones, lo que hay es un copia y pega. Han copiado hasta mayúsculas y negritas.
En paral·lel a tot el debat energètic, aquesta tarda el Congrés dels Diputats aprovarà el primer tràmit pel nou impost sobre elèctriques i bancs. És aquest nou tribut que hauran de pagar a partir de l'any que ve en funció dels beneficis extraordinaris derivats de la pujada de preus i dels tipus d'interès. Aquesta primera votació tirarà endavant gràcies a tots els partits d'esquerra. Si no hi ha canvis, el PP i Vox seran els únics que hi votaran en contra.
De moment els preus continuen enfilats. L'índex de preus al consum s'ha situat al 10,2%, que és una dècima menys que el juliol, però la gran majoria de productes continuen disparadíssims en comparació amb l'any passat. Entre el que més s'ha encarit respecte a un any enrere hi ha l'habitatge, que ha pujat un 22%, Montse Martí.
Aliments i begudes costen de mitjana un 12% més, el transport un 11% més i el vestit i el calçat han pujat més d'un 9% respecte als preus de l'agost de l'any passat. També s'han encarit, però ho han fet una mica menys, els preus a hotels i restaurants i a oci i cultura. Tot i això, a Catalunya els preus han pujat a un ritme inferior a la mitjana de l'Estat. La inflació subjacent, que és la que no té en compte ni els aliments frescos ni el preu de l'energia, que són productes més volàtils, és del 6,4%, tres dècimes en aquest cas per sobre que el juliol i el nivell més alt des del 1993. Els sindicats insisteixen que cal apujar salaris per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu a marxes forçades. Ho deia el secretari general de Comissions, Javier Pacheco.
Hem de denunciar la responsabilitat empresarial per mantenir marges imputant a preus directament els costos en lloc de mantenir l'activitat intentant potenciar el consum intern pagant els salaris als treballadors i les treballadores. Perquè en aquesta crisi, que no és una crisi d'oferta, vindrà una crisi de demanda si no tenim suficients recursos per poder seguir incentivant el consum intern. I això es diu poder adquisitiu.
Segons dades del Ministeri de Treball, els salaris en conveni han pujat de mitjana un 2,6% a l'agost, per tant, molt per sota del que han pujat els preus, que ho han fet més d'un 10%. La patronal Pimec veu necessari apujar salaris, però planteja que no només s'indexin a l'IPC, sinó també a la productivitat.
Mentrestant, a Ucraïna, l'exèrcit rus continua replegant-se del nord del país davant la contraofensiva de les tropes de Kiev. El govern de Volodymyr Zelensky assegura que les seves forces han recuperat fins a 6.000 quilòmetres quadrats de terreny i han penetrat a la regió de Lugansk, l'autoproclamada república que Rússia pretenia alliberar i que, de fet, ja tenia totalment sota control. Això al nord, però és que al sud els ucraïnesos també avancen sobre Kherson, la primera capital de província que els russos van conquerir. I mentre l'exèrcit rus perd posicions a Ucraïna, el Kremlin intenta evitar de totes que se li obri un altre front militar al sud de la seva frontera. Moscou intenta fer de mediador entre Armènia i l'Azerbaidjan després que aquesta nit l'exèrcit d'aquest país llancés un atac a gran escala contra posicions armènies. Segons el Ministeri d'Exteriors rus, aquest matí les dues parts han acordat un alto al foc, però la situació sobre el terreny és ben fràgil. Xavi Pardó.
L'Azerbaidjan i Armènia fa dècades que es disputen la zona dels Alts del Karabakh, avui sota protectorat armeni, que té el suport històric de Rússia. En canvi, l'Azerbaidjan té històricament el suport de Turquia i ara estaria aprofitant la debilitat russa per la guerra d'Ucraïna per guanyar posicions. Segons el govern d'Armènia, en els atacs d'aquesta nit han mort una cinquantena de soldats i ha demanat la protecció russa, com marquen els seus acords de col·laboració. En el conflicte també està implicat l'Iran, amb qui tots dos països comparteixen frontera i que considera l'atac de l'Azerbaidjan d'inacceptable i línia vermella.
2.400 persones ja han demanat hora per vacunar-se de la verola del mico a Fira de Barcelona. Aquest punt de vacunació ha obert avui i per ara té capacitat per administrar unes 3.000 dosis cada setmana. Ho ha explicat la cap del Servei de Medicina Preventiva de Salut Pública, Montse Martínez.
L'acollida que ha tingut aquesta vacunació aquí a Fira ha estat excepcional. S'aniran obrint més cites i tindrà una capacitat aproximada amb les dosis que tenim, amb les quals comentava que ens havien arribat, d'unes 3.000 setmanals. A mesura que el Ministeri ens vagi assignant més dosis, doncs aquesta capacitat es podria ampliar.
El de Fira és l'únic punt en què cal demanar hora al web vacunaverola.gencat.cat. L'objectiu és facilitar la vacunació de tota la població de risc. Laia Colomer.
La resta de punts, uns 18 a tot el país, són espais hospitalaris o centres de tractament de malalties de transmissió sexual que només citen usuaris o pacients. Ara bé, el de Fira de Barcelona és obert a qualsevol persona del país que sigui del col·lectiu de risc. Dues de les persones que avui s'hi han vacunat expliquen que fins ara els havia estat molt difícil poder-ho fer.
No, la veritat és que em va costar molt d'arribar al tema de la cita, perquè m'ho van enviar, perquè si no, no... Ja vaig demanar i llavors ja t'arriba directament. Tal qual com amb el Covid, igual.
Estuve informándome y vi que en el checkpoint de Drassanes se estaban vacunando, que se ve que llegaban las primeras vacunas allí, pero se agotaron y, bueno, a través de las redes sociales, bueno, he visto que ya había empezado a vacunarse aquí.
La vacunació a Fira estarà oberta cada dia, matí i tarda. Estan cridats a vacunar-se les persones més grans de 18 anys amb conductes sexuals considerades de risc, per exemple, amb diverses parelles o amb consum de drogues durant les relacions. Catalunya té disponibles encara unes 15.000 dosis.
Mentrestant, pel que fa a la pandèmia, els casos de Covid es mantenen estables. L'última setmana la incidència acumulada ha pujat molt lleugerament, dels 23 als 27 casos per cada 100.000 habitants, mentre que les persones ingressades baixen del mig miler. Ara n'hi ha 424. Aquestes 11 estan a l'UCI, són dues més que la setmana passada. Han detectat una nova espècie invasora a Catalunya. Es tracta de la vespa oriental i els primers exemplars s'han trobat al port de Barcelona. El Departament d'Acció Climàtica alerta que en cas d'estendre's pel territori podria repercutir greument en la biodiversitat i l'activitat agrària i també causaria problemes de salut perquè les seves picades, Laia, són molt doloroses.
La vespa oriental és de color marró vermellós amb taques grogues al cap i dues franges també grogues al final de l'abdomen. És originària del Mediterrani oriental, l'Àsia occidental, l'Orient Mitjà i l'Àfrica nord-oriental. A la península Ibèrica ja s'havien detectat alguns exemplars a València, Andalusia i a Madrid, i ara és el primer cop que passa a Catalunya. El 8 de setembre es va confirmar la presència d'un vesper d'aquesta espècie al port de Barcelona, que ja s'ha retirat i hauria arribat a través del transport de mercaderies. Ara s'està estudiant si hi ha més exemplars a la zona.
Més coses. Comissions Obreres denuncia que el menjador i l'hora de lleure que estan oferint les escoles a les tardes d'aquest inici de curs no sempre estan coordinats per monitors titulars, sinó que en molts casos recauen en professors, famílies o fins i tot menors d'edat. Asseguren que les direccions han hagut d'anar a última hora, que estan sobrecarregades de feina i els és impossible poder contractar tots els monitors que necessiten. Diuen que les tardes s'acaben convertint en simples hores de vigilància als infants i no en activitats de lleure. Marc Segués.
El sindicat denuncia que el departament ha empès a les direccions a demanar als professors que s'ocupin dels menjadors i activitats de lleure un cop han acabat la jornada laboral o a canvi d'hores de preparació de classe. També ho han encarregat a menors de 18 anys sense cap titulació o fins i tot a familiars de la canalla com un favor personal. Cristina Broto, responsable del lleure educatiu de Comissions Obreres, reclama una regulació urgent per posar fi a aquesta situació.
Necessitem una regulació que millori les ràtios que ara mateix estan posades, que són molt elevades. Necessitem una coordinació entre professionals. Sí, necessitem que es consideri que el lleure forma part del projecte educatiu i que és temps educatiu.
El sindicat també demana a Educació que creï un pla d'actuació d'emergència climàtica per reduir la calor a classe i evitar que els alumnes hagin d'estar a 40 graus de temperatura, com ha arribat a passar en diversos punts del país aquesta primera setmana i mitja de curs escolar.
Manté la petició de 13 anys de presó per un delicte d'homicidi per l'home de Manresa acusat de deixar morir la seva dona malalta a casa. Tot i que la pena continua sent alta, el Ministeri Públic ha retirat altres acusacions, com ara la intencionalitat, el delicte d'omissió de socors i el de lesions. En canvi, la defensa en demana l'absolució perquè considera que l'home no era conscient de l'estat en què estava la dona. Ara el jurat popular delibera i s'espera que demà o demà passat emeti veredicte. Audiència de Barcelona, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. La fiscalia s'ha mogut, però molt poc. Els testimonis que han declarat durant el judici donen la raó a l'acusat, que manté que la seva dona no volia que la tinguessin i que ell en cap cas volia deixar-la morir. De fet, es pensava que es recuperaria. Tot i així, el fiscal el considera responsable.
¿Y pues por qué se le acusa a este señor de homicidio? Porque el acusado, pudiendo actuar para evitar el resultado, no lo hizo. Representándose que de su inacción se iba a derivar necesariamente ese resultado.
Ara bé, la defensa replica l'acusació del fiscal assegurant que l'home, tot i no estar en plenes facultats, va anar a buscar ajuda i responsabilitza els serveis socials de no haver actuat a temps.
¿Qué medidas? Si fue a servicios sociales él. Servicios sociales desde septiembre, conocedores del caso y con factores de riesgo, porque los tenían establecidos, no volvieron a contactarnos. Llegaron a decir, esperem a que ens vinguin a buscar, esperamos a que nos vengan a buscar. ¿Perdone?
La defensa demana la lliure absolució i en el cas de condemna que s'apliqui l'error invencible. Es tracta d'una figura jurídica que eximeix l'acusat de la responsabilitat criminal perquè no sabia que amb la seva conducta estava cometent un fet delictiu.
Han desmantellat un grup criminal molt actiu especialitzat en robatoris a empreses i domicilis particulars a la Catalunya Central, Girona, Tarragona i l'entorn metropolità. Els investigadors els atribueixen l'autoria d'una quinzena de robatoris com a mínim.
La investigació va començar al març quan els Mossos i la Policia Nacional van veure diversos robatoris amb les mateixes característiques i van iniciar una investigació conjunta. Els lladres entraven empreses pel sostre i per la paret, desactivaven l'alarma i buscaven robar el material propi de les empreses. Alguna vegada també van endur-se el contingut de la caixa forta. Pel que fa als robatoris en habitatges, van veure que els lladres sempre actuaven en horari nocturn, prioritzaven les cases allunyades dels centres urbans i escalaven els murs del jardí i buscaven finestres o portes per forçar-les i entrar a l'interior. Els Mossos i la Policia Nacional han detingut tres homes per la seva pertinença a grup criminal i per la presumpta autoria de diversos robatoris amb força.
I aquesta matinada s'han entregat els premis Emmy a Los Angeles i les grans triomfadores han estat The White Lotus, Ted Lasso, Succession i El Juego del Calamar, Paul.
The White Lotus s'han portat 5 premis a les categories de minissèrie. El premi a millor actiu de minissèrie ha estat per Amanda Seyfried pel seu paper a The Dropout i el premi a millor actor en aquesta categoria se l'ha endut Michael Keaton. Pel que fa a la comèdia, la clara guanyadora un any més ha estat Ted Lasso, que s'ha endut 4 guardons. El premi a millor actriu se l'ha endut per segon any consecutiu Jean Smart pel seu paper a Hacks. A les categories de drama, la clara guanyadora ha estat Succession, que s'ha endut 3 guardons, entre els quals el de millor sèrie dramàtica, tot i que ha quedat empatada amb El Juego del Calamar, que també s'ha endut 3 estatuetes. I Zendaya s'ha convertit en l'actriu més jove en guanyar el premi a millor actriu de drama pel seu paper de Rue a Euphoria.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
3 minuts per arribar a 2:45. Bayern de Munic i Barça s'enfronten aquest vespre a la segona jornada de la fase de grups de la Champions, Albert.
En un partit marcat pel retorn de Lewandowski a Munic, només 2 mesos després d'haver fitxat pel Barça i amb un equip blaurant amb ganes de competir molt més del que ho va fer fa 2 temporades, quan va encaixar un dolorós 2-8 contra el mateix Bayern a l'estadi de Luz, o el que l'any passat també va caure amb contundència contra els bavaresos a la fase de grups per 3-0 a Alemanya i també per 0-3 aquí a Barcelona. Saludem ja les nostres enviades especials a Munic perquè ens acostin l'última hora de tots dos equips. Marta, Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
La Marta, pendent del dinar de directives que ara mateix tenim en marxa, oi?
Sí, en marxa des de la una amb una expedició del Barça encapçalada pel president Joan Laporta, que no ha volgut fer declaracions a la seva entrada a aquest restaurant luxós, un restaurant tradicional de cuina alemanya de tota la vida, a prop del riu Isar, a la part est de la ciutat. També hi han assistit bona part dels directius desplaçats aquí a Munic, en marxa des de la una amb molta tranquil·litat i molta concentració. Això sí, hi ha hagut una imatge pintoresca al matí que han compartit i han pogut copsar els companys de BTV a la plaça Marienplatz, el centre neuràlgic del casc antic de la ciutat, amb Joan Laporta en bicicleta, acompanyat del director de futbol Mateu Alemany i també el vicepresident esportiu Rafa Juste, doncs fent un vol. És molt agraïda aquesta ciutat per anar en bicicleta i no s'han pogut perdre doncs l'experiència de passejar-se pels carrers més cèntrics de la ciutat.
Doncs sí, segur que és una de les imatges del matí, sens dubte. I la Laia, al centre de la ciutat de Munic, diria que rodejada d'aficionats, perquè avui se n'esperen molts a l'Allianz.
Així és, avui hi haurà un ambient de luxe a l'Allianz Arena, l'estadi estarà ple amb 75.000 persones i hi haurà més de 1.400 aficionats del Barça desplaçats aquí a Alemanya per presenciar aquest Bayern-Barça. La veritat és que pel centre de Munic durant tot el matí hi ha hagut degoteig de samarretes del Barça, també algunes del Bayern de Munic, però de moment tranquil·litat, no es veu si vas pel centre de la ciutat, que avui hi ha una gran cita com és aquest partit, però com deia 1.400 aficionats del Barça, això sí, la majoria seran de Polònia, desplaçats més de 600 persones persones des de Polònia, de diferents penyes del país, que és Robert Lewandowski. La majoria d'aquests aficionats venen des de la penya blaugrana de Poznan, s'han desplaçat aquí perquè els hi queden més a prop que a Barcelona, i és l'efecte Lewandowski. Avui més de 600 aficionats de Polònia que seran a l'Allianz Arena en directe per presenciar aquest partit. El que està clar, siguin de Polònia o no, és que el Barça torna a generar il·lusió i es veu amb aquests més de 1.400 desplaçats a l'Allianz Arena avui.
Per tant, de moment, calma, tranquil·litat, ja s'animarà segons el pas de les hores. Centrats en la part esportiva, busquem també l'última hora de tots dos equips. Marta, si vols, comencem pel Barça.
Sí, doncs mira, t'explico que l'equip ha fet una sessió d'activació suau a les instal·lacions del seu hotel a Munic, on hi regna la concentració des que ahir s'entrenessin a l'escenari del partit amb tota la plantilla sana i, per tant, disponible. No s'han mogut de l'hotel, subratllant aquest clima de màxima concentració. L'entrenador del Barça, Xavi, tenia molt clar el missatge que volia transmetre en aquestes hores prèvies abans del repte de l'Allianz Arena per rebaixar el suflé de pressió i expectatives que giren al voltant del partit.
No podem treure pit, és a dir, amb els últims resultats contra el Bayern, doncs hem de venir amb tota la humilitat del món. Ja sé que insisteixo sempre en la humilitat, però és que els últims resultats, l'any passat ho vam passar malament, i això ho hem de tenir al cap, no? Recordar, doncs, que ho vam passar malament i que demà hem de competir molt bé. Doncs em deixaria content que ens ho deixem tot al camp, de que mostrem el nostre potencial, que és molt diferent del que teníem l'any passat, i que les sensacions siguin com les últimes d'aquests partits, no? Que crec que si juguem d'aquesta manera, com últimament, doncs tenim possibilitats de guanyar el partit. Sí, estic esperançat, però també amb un perfil molt baix, perquè aquí les hem viscut de tots colors i, per desgràcia, molts colors eren dolents.
Sí que està convençut que competiran molt millor que l'any passat, pensa que poden guanyar i canviar la història, però creu que passi el que passi, el marcador no ha de dictar cap sentència sobre l'equip.
Hem canviat jugadors, hem canviat la dinàmica, estem en un gran moment de forma i ho volem demostrar demà, no? Però tampoc no m'agradaria que demà guanyéssim o perdéssim es fes una sentència, no? Sinó que tot això continuarà. Són 3 punts de fases de grup només.
Adverteix que s'ha de demostrar personalitat i que això passarà per davant de l'experiència i l'edat a l'hora de composar l'11, que ja té clar des de fa dies. Xavi, que confia molt en un Lewandowski molt motivat en el seu retorn a l'Allianz Arena, disposa, dèiem, insisteixo, de tota la plantilla i, per tant, haurà de descartar 2 jugadors abans del partit.
Això pel que fa al Barça. I el Bayern, com el tenim, Laia?
Baixes de Koeman i Bounassar pel partit d'avui, molt respecte per un Barça que encara no ha guanyat mai a l'Allianz Arena. 4 derrotes i 2 empats és el balanç blaugrana aquí a l'estadi del Bayern de Múnich. Un Barça a qui el Bayern ha guanyat amb facilitat, ha guanyat amb golejades als últims partits. Ara, però, es veu un Barça diferent. I ho deia ahir una de les veus autoritzades del vestidor, com és Thomas Müller, que, per cert, li ha fet 8 gols al Barça en 7 enfrontaments.
Quan s'enfronten Bayern i Barça, tots estem motivats, independentment de la situació que hi hagi. Però mirant futbol internacional, sabem que el Barça ha començat molt bé la Lliga. Han fet molts gols, serà diferent als partits de l'any passat. Han canviat físicament i també en quant a joc. M'agrada com estan jugant. M'ho passo bé veient-los. Haurem d'anar al límit si volem guanyar. Demà volem sumar els 6 punts i fer un pas cap a les eliminatòries. Esperem que sigui un molt bon partit per l'afició i que guanyi el Bayern.
Es preveu un partit igualat, el Bayern que va guanyar en la jornada inaugural 0-2 al camp de l'Inter de Milà, igual que el Barça, que també va sumar els 3 punts guanyant 5-1 al Victoria Pilsen. Un dels grans perills que veu avui el Bayern és Robert Lewandowski, el seu excompany, que la temporada passada va fer 50 gols en totes les competicions, 13 a la Lliga de Campions. La defensa, per això diuen que serà molt important que Pedri i Gavi tinguin dificultats, o també altres companys, en connectar amb el polonès. Si el polonès no rep, és obvi que no podrà fer gols, i aquí és el que insistien en aquesta defensa de cara al partit d'avui.
I serà precisament Lewandowski que centrarà gran part de l'atenció del partit. Laia, tu que ja portes, igual que la Marta, unes hores aquí a Múnich, com creus que el rebrà l'Allianz? Quina sensació tens?
Crec que s'acabarà imposant la part d'aplaudiments, la part d'agraïment a Robert Lewandowski per tot el que ha donat en els seus 8 anys que va vestir la samarreta de l'equip bavarès. Però és cert que hi ha divisió d'opinions, perquè hi ha una bona part de l'afició que no accepta la manera com Robert Lewandowski ha abandonat el club tot just fa 2 mesos, perquè Robert Lewandowski va pressionar, va tensar la corda també públicament per poder abandonar el club per fitxar pel Barça, i això no ha agradat a una part de l'afició. Per tant, hi ha divisió d'opinions, però jo crec que s'acabarà imposant la figura futbolista del que ha estat un dels màxims golejadors de la història del club. 344 gols en 375 partits. De fet, només el supera un mite també de la història del club, com és el Gerd Müller. 14 títols en total de Lewandowski en els seus 8 anys aquí a Múnich, 8 lligues i una Champions són els títols més destacats. Per cert, un Robert Lewandowski que va arribar al 2014 gratis del Borussia Dortmund i ha marxat aquest estiu deixant 45 milions d'euros a les arques del club.
Déu-n'hi-do, Lewandowski, que va ser, d'altra banda, també un dels principals botxins del Barça en aquests últims anys. Abans ho apuntava també la Laia. Ara bé, estem parlant d'un Barça molt canviat, no només per Lewandowski, respecte al del 2-8 o el de l'any passat quan el Bayern va enviar els Blaugrana a l'Europa League. Marta, realment és un altre Barça.
Sí, és un altre Barça, tan diferent que el 2-8 hi havia Setién a la banqueta i Bartomeu a la llotja felicitant els alemanys, que el 0-3 del Camp Nou de fa un any ja sense Messi hi havia Koeman fent cèlebre la reflexió de l'és lo que hay, i que el 3-0 condemnatori del desembre ja hi havia Xavi amb molt poc marge de maniobra per resoldre un llast terrorífic. Xavi va viure a l'Allianz Arena una de les seves pitjors nits i aquell dia el vestidor va descobrir que podia ser un entrenador dur. Allà, tocant fons, va començar el punt d'inflexió.
Sincerament esperava que competíssim millor, però no ha pogut ser, no ha pogut ser. La veritat que ens falten moltes coses. Avui en dia hem de ser honestos. Dir que el Bayern és millor equip que nosaltres actualment, aquesta és la nostra realitat, per més dura que sigui. Però des d'avui, perquè sento aquest club i l'estimo, treballarem de valent, perquè amb molta exigència, perquè això no torni a passar.
Del 2-8 només Ter Stegen i Busquets tenen un lloc assegurat a l'11 d'aquesta nit. Semedo, Langlais, Arturo Vidal, Messi, Suárez ja no hi són, i Piqué, Alba, Sergi Roberto i De Jong han perdut pes. Del 0-3 de fa un any ja no hi és Luke, que va ser titular, i només 5 dels titulars ho seran segur avui. Del 3-0 definitiu de Múnich també només en sobreviuran 5. La meritocràcia i els fitxatges diferencials s'han imposat 9 mesos després.
Per tant, jugadors 11 molt diferents els que veurem avui sobre la gespa d'Allianz. Marta, amb quin equip creus que pot sortir avui al Barça?
Doncs tenint en compte les paraules de Xavi, ens imaginem un 11 format per Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, Gavi, Pedri completant al mig del camp, i al davant Dembélé, Lewandowski i Rafinha.
I Laia, quin podria ser l'11 de Nagelsmann pel partit d'avui?
No hi era la porteria, defensa Pavard, Upamecano, Lucas Hernández i Alfonso Davis, doble pivot amb Kimmich i Sabitzer, al davant línia de 3 amb Sané, Müller i Musiala, i en punta Mané. Avui arbitratge a càrrec de l'irlandès Daniel McKelly, i al bar hi haurà un altre neerlandès com és Paul Van Boekel.
L'aperitiu d'aquest Bayern-Barça, per cert, l'estem vivint ara des de les dues, perquè tenim els juvenils de tots dos clubs enfrontant-se a la Youth League, a la Champions Juvenil, ara mateix amb un resultat de 2-1 a favor del Bayern a la primera part. I Marta, abans de tancar la comunicació amb Múnich, avui també hem llegit al diari L'Equip que Barça i Atlético estarien negociant per rebaixar l'opció de compra de Griezmann i que pugui jugar sense restriccions, per entendre'ns.
Sí, el rotatiu francès assegura que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan negociant concretament perquè l'operació de compra passi dels 40 milions als 25. També detallen que l'acord és molt proper, però recorden que s'han de veure les condicions perquè el Barça comptaven amb els 40 milions d'euros, cosa que és ben certa. El Barça de moment ni confirma ni desmenteix la informació, es limiten a dir que no hi ha res tancat ni oficial al respecte. L'últim que havien traslladat era la intenció de demandar l'Atlètic de Madrid per tota aquesta qüestió. El president del club madrileny, Enrique Cerezo, no ha volgut aclarir res quan li han preguntat sobre el tema fa uns minuts.
Mira, ni nos hemos reunido con el Barça.
¿Y ahí qué hago?
Noticias de que no vayamos a reunir. Entonces, yo creo que el tema de Griezmann está muy claro. Entonces, como hasta que no se solucione todo completamente y si es que hay algo que solucionar, entonces estamos en el mismo punto. Y si está para que se llegue a un acuerdo, se llega a un acuerdo. Pero te quiero decir que hasta ahora absolutamente no hay nada. Está igual que cuando empezamos la temporada.
Per tant, haurem de seguir de ben a prop a aquest cas, de moment al Barça, sense referir-s'hi d'una manera clara.
Perfecte, Marta, Lai, ara sí, moltes gràcies a totes dues i us escoltem aquesta nit. Que vagi bé.
Fins després, que vagi bé.
Bon dia.
Això pel que fa al Barça, però avui també tenim un Victoria Pilsen Inter del mateix grup C i altres partits destacats, com el de l'Atlético, precisament, o el Liverpool-Ajax. Àlex Massana, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, un partit que començarà a 3:15 de terres txeques, aquest del grup del Barça, en què els italians, l'Inter, no poden fallar per no complicar-se la vida. en aquest grup de la mort, un Inter que va perdre en l'estrena el Giuseppe Meazza i que no podrà comptar amb Romelu Lukaku. El belga arrossega encara problemes musculars. De fet, l'inici de temporada dels italians no està sent massa reeixit. Són 6 anys a la sèrie A, 4 victòries i 2 derrotes. Més enllà del grup del Barça, destaco la visita de l'Atlètic de Madrid al camp del Bayer Leverkusen després del triomf boig contra el Porto en la primera jornada. L'Atlètic, que és líder juntament amb el Bruges de Ferran Juclà, que precisament va guanyar el Bayern en l'estrena, i els alemanys, que necessiten els punts per mirar amunt. El Cholo Simeone els té estudiats i té molt bona consideració pel fet de ser alemanys.
Tengo un gran respeto por los equipos alemanes, ustedes lo saben bien desde siempre, tienen una cabeza muy fuerte, son equipos duros, son equipos que no bajan la guardia hasta el final, así que no nos imaginamos otra cosa de lo que estamos viendo, un equipo ordenado, un equipo que nos va a dar la pelota, un equipo que nos va a dejar presentarnos para poder jugar y nos va a intentar contragolpear por la velocidad que tiene en sus futbolistas, de, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante.
Veurem doncs com se'n surt l'Atlètic de Madrid en un pla de partit menys habitual per ells. Com dèiem, Porto Bruges en l'altre partit del grup B, en el C, Olympique de Marsella, Eintracht de Frankfurt i Sporting Tottenham. Portuguesos i anglesos lideren el grup amb 3 puntets i compte perquè un ex blaugrana, Trincao, està en ratxa i si marca avui encadenaria 3 partits seguits marcant. Déu-n'hi-do. Per últim, el duel que destacava és Liverpool-Ajax a Anfield, una cita per valorar el nivell d'aquest Liverpool, que no viu el seu millor moment. És 7è a la Premier, això sí, amb moltes baixes per a Klopp. Oxlade-Chamberlain, Konaté, Robertson, Henderson, Keita i Jones. Demà serà el torn del Madrid, que juga contra el Leipzig al Bernabéu, sense Benzema, però compte. On sí que hi podria estar, ho ha dit el tècnic Carlo Ancelotti, és el derbi de diumenge al Metropolitano.
Hay posibilidad, está evolucionando bien, es claro lo que hemos dicho cuando se ha lesionado, solo no hay ninguna duda, él puede jugar el partido contra el Atlético.
Doncs això, si no tenen dubtes, jugarà el partit. Quatre minuts i seran 3:45 del migdia, fora de la Champions. A l'Espanyol, avui sí que ha estat el dia. El de l'adeu oficial de Raúl de Tomàs del Club Blanc i Blau. Eduard de Valla, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Un adeu clarament per la porta del darrere.
Doncs sí, clarament. 2 anys i mig després de quan va arribar, l'Espanyol ha fet oficial en un comunicat breu com pocs, que diu així: el Reial Club Deportiu Espanyol i el Rayo Vallecano han tancat el traspàs del davanter Raúl de Tomàs a l'equip madrileny. D'aquesta manera, de Tomàs deixa de ser jugador blanc i blau. Ni el més mínim gest d'agraïment del club, ni bons desitjos de cara o pel jugador en el futur, com acostuma a ser habitual. De fet, a les xarxes socials, a Twitter, el tuit de l'Espanyol anunciant el traspàs de manera oficial ha estat a les 10 en punt del matí. Doncs mitja hora després, a 10:45, l'Espanyol s'ha limitat a fer un altre tuit amb 2 fotografies. Una de l'escut i l'altra d'una fotografia de l'afició, i diu: per sobre de tot i de tothom, en una clara referència a aquesta marxa. L'Espanyol ingressa, ho explicàvem ahir, 8 milions, en seran 3 més si el Rayo aconsegueix la permanència aquesta temporada. Enrere queden 2 temporades i mitja en què, la veritat sigui dita, les xifres i el rendiment del jugador al camp han estat excel·lents. 89 partits oficials de Tomàs amb l'Espanyol, 45 gols, més d'un gol cada 2 partits. Al costat fosc del personatge han estat, però, les contínues indisciplines, enganxades amb companys i tècnics i una actitud displicent que han tret de polleguera a molta gent dins al club i també a l'afició. L'Espanyol no podrà fitxar cap substitut fins l'1 de gener, el mateix dia precisament en què RDT podrà tornar a jugar amb el Rayo. El mercat d'hivern al club blanquiblau disposarà d'un marge salarial de 6 milions per reforçar-se, això li permetrà incorporar 1 o fins i tot 2 jugadors, i l'opinió pública de tot plegat de la directiva de l'Espanyol la sabrem aquesta tarda, perquè hi ha previst un acte a l'estadi a 5:45 per signar l'acord de renovació d'un patrocinador. Just després, el conseller delegat, el director general, Baja Mao Ye, atendrà els mitjans per exposar, ja diem, aquesta opinió pública, versió pública del club després de la marxa de Raúl de Tomàs.
No estarem pendents, i aquesta nit, a banda de la ressaca de la Champions, també escoltarem què n'ha dit al respecte a Mao Ye. Gràcies, Edu.
Fins ara.
Recordem que el pròxim partit de l'Espanyol no serà fins diumenge a 7:15 PM al camp de la Reial Societat. El Barça jugarà dissabte a 4:45 al Camp Nou contra l'Elx, i el Girona també jugarà diumenge, però finalment no ho farà a 2:00 PM al camp del Betis, tal com estava previst, sinó que la Lliga n'ha modificat l'horari. Aquest
aquest migdia i es disputarà a 2:15 PM, igual, per tant, que el partit de l'Espanyol. Ahir es va tancar la jornada 5 amb victòria per la mínima de l'Osasuna, 0-1 al camp de l'Almeria, gràcies a un gol del Ximi Ávila, i compte, perquè els navarresos se situen en zona Champions, quarts amb 12 punts, els mateixos que el Betis, que és tercer, i a només un del Barça, que és segon, amb 13. Pel que fa a la Lliga Femenina, aquest matí s'han tornat a reunir àrbitres i federació després que ahir semblés que les dues parts acostaven posicions. Marc Andrés, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Explica'ns com estan ara les coses.
Malament, aquesta és la resposta curta. La llarga és que 14 hores després d'una reunió on s'havien apropat postures i les sensacions eren bones, avui tot sembla que està pitjor que ahir. En una trobada de 45 minuts de durada en la qual no hi ha assistit ni Luis Rubiales ni la presidenta de la Lliga, Bea Álvarez, les paraules del CEO de la nova competició professional, Pablo Vilches, han deixat clar com ha anat tot.
Pues no, lamentablemente no ha habido acuerdo. De hecho, pensábamos que ayer habíamos tenido un pequeño avance con la propuesta ofrecida por el CSD de ambas partes y hoy nos hemos encontrado que no, que hay un no rotundo y además las posturas siguen estando muy distantes.
Durant aquesta compareixença, Vilches també ha volgut recordar que està fora de lloc la comparació amb el masculí, donant una breu xifra que demostra l'enorme diferència en potencial econòmic de les dues lligues.
Creo que las colegiadas ayer propusieron un sexto de los honorarios arbitrales y lo que la liga femenina ingresa en audiovisual con respecto a la liga masculina es un 333avo. Vale, entonces, conceptualmente es imposible que sigamos comparándonos con el masculino.
Aquest nou retorn l'ha confirmat la responsable de l'arbitratge dins el futbol femení, Yolanda Parga, que ha explicat la reacció de les col·legiades a la proposta d'ahir de la Lliga.
Yo ayer a las 9 de la noche tuve una reunión con todas las árbitras, les trasladé bueno, pues el devenir de la reunión, cómo había ido todo, y la verdad que se sintieron totalmente infravaloradas y muy decepcionadas.
I el rebuig d'aquestes propostes, comenta Parga, es deuen tot el mateix. Les condicions que ofereix la nova competició professional no arriben al salari mínim a Espanya, almenys per les col·legiades més enllà de la principal.
Cuando hablamos de cuánto sería el salario, os voy a poner un caso de la asistente, en caso de una lesión no llegaría al salario mínimo interprofesional. Entonces, lo que se busca son unas condiciones mínimas dignas para ellas.
Així mateix, Parga ha confirmat que l'equip arbitral designat per xiular el partit de Copa de la Reina d'aquest vespre entre el Real Unión de Tenerife i el Levante Les Planes no hi assistirà, havent de suspendre així el partit amb, per cert, el conjunt de Sant Joan d'Espí ja a les Illes Canàries. Sí que jugaran els que es disputaran entre avui i demà, Espanyol, AEM i Europa, ja que el no formar part de la Lliga Professional cap d'aquests tres equips tindran un equip arbitral corresponent a la segona divisió. Aquesta és l'última hora de la situació de les àrbitres, Albert, però tot això que estem dient pot quedar obsolet en una estona, perquè per segon dia consecutiu el Consejo Superior de Deportes ha citat d'urgència a Lliga i a Federació a la seva seu per tenir una nova reunió que ha de començar a les 5 de la tarda.
Futbol masculí, ens queden encara alguns apunts per fer en futbol internacional. Per exemple, el retorn confirmat de la Premier després de l'ajornament de partits per la mort de la reina Elisabet II, Massana.
Sí, la Premier que tornarà aquest cap de setmana vinent, però a mitges tintes. Dels 10 partits previstos per la jornada 8, se'n jugaran 7. No es jugarà el Brighton Crystal Palace, el Manchester United Leeds i el Chelsea Liverpool. Sí que es jugaran partits destacats, un parell, Tottenham, Leicester o un Wolves City. Veurem si en Diego Costa l'estic de curt, perquè ahir ja es va anunciar com a nou fitxatge dels anglesos després de superar els seus problemes burocràtics. Fitxatge dels Wolves, no del City. Més coses. Un resultat d'ahir a la sèrie italiana, Empoli 1, Roma 2. Els de Mourinho són cinquens a un punt del Milan, l'Atalanta i el Nàpols, que són els líders. A Itàlia, per cert, el Monza ha destituït el seu entrenador, Giovanni Stroppa, per ordres del seu propietari, un tal Silvio Berlusconi. I acabo amb un nom, un ex del Barça, Arda Turan, penja les botes als 35 anys, estava sense equip després de la seva última etapa al Galatasaray i ahir va explicar a les seves xarxes que plega.
Dues i 48, moment per obrir la pàgina poliesportiva i parlar d'una notícia d'última hora que, de fet, hem sabut, Marc, fa només uns minuts, i és el retorn de Marc Márquez d'una moto.
Sí, mitjançant un vídeo a les xarxes socials, vídeo senzill on apareix Marc Márquez picant l'ullet. Allà l'equip Repsol Honda ha confirmat que el pilot de Cervera tornarà a córrer aquest cap de setmana al Gran Premi de l'Aragó. Dit això, Marc Márquez, un minut després, ha publicat el seu vídeo amb les seves sensacions i les seves paraules.
Hola a todos, como veis tengo una sonrisa, significa que estaremos en el Gran Premio de Aragón, compitiendo, lógicamente, Y nada, después de hablarlo con los doctores, con el equipo, hemos decidido que lo mejor para mi recuperación es continuar encima de la moto, ir acumulando kilómetros de cara al año que viene y hacerlo en el Gran Premio de Motorland, en Aragón, delante de toda la afición. Creo que no tiene precio y seguro que todo vuestro apoyo me va a ayudar a aguantar todo el fin de semana. Y nada, deseando que sea viernes para estar encima de la moto y dar gas.
Després de les bones sensacions als tests de Misano de la setmana passada, haver fet un entrenament intensiu a casa i haver superat totes les proves mèdiques, Márquez torna a tenir el vistiplau per competir de nou a MotoGP. Per tant, 110 dies després de córrer el Gran Premi d'Itàlia del passat 29 de maig, superada la quarta operació a l'húmer del braç dret, totes les parts han vist favorable l'evolució de Marc Márquez perquè el 8 vegades campió del món pugui fer el següent pas a la seva recuperació amb l'objectiu de tornar a estar al 100% sobre una moto i anar millorant les sensacions a poc a poc. El món del motociclisme celebra que un dels seus millors pilots pugui córrer de nou.
10 per les 3, parlem de més coses, més previsions en aquest cas per avui, perquè aquesta tarda es comencen a jugar els quarts de final de l'Eurobàsquet, una ronda que obrirà la selecció espanyola contra Finlàndia. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Albert, bon dia. Sí, un quart de 6 és el partit que es podrà veure per serà 4. A priori Espanya arriba com a favorita després d'eliminar Lituània, tot i no estar a les travesses per colar-se entre els 8 primers equips d'aquest Eurobàsquet. Però a Finlàndia el cas és que tampoc se l'esperava, i menys que es carregués Croàcia amb 43 punts del que ja és el tercer màxim anotador de la competició, el nou jugador dels Utah Jazz, Lauri Markkanen. El seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, avisa que Finlàndia és un equip tan desordenat com a la vegada perillós. L'escoltem.
Un rival que juega de una manera original, atípica, muy eficaz, con 5 jugadores en el perímetro, con un estrella de dimensión mundial como Markkanen y con otros excelentes tiradores, el equipo que mejor tira de 3, que más corre en transición, es decir, que la tarea va a ser muy exigente.
Scariolo té a tothom disponible, Rudy Fernández i Lorenzo Brown arrosseguen molèsties, però jugaran amb l'objectiu de classificar-se per unes semifinals per les quals ningú donava un euro a principis de l'Eurobàsquet. De fet, si Espanya hi arribés, serien les 11es semifinals consecutives en competició europea. Si l'equip d'Escariolo s'hi classifica, jugarà contra el vencedor del partit que es juga avui. També es disputa avui a 8:45 del vespre entre Alemanya i la Grècia de Giannis Antetokounmpo. Demà es jugaran els dos últims partits d'aquests quarts, França i Itàlia per una banda, i Eslovènia, l'Eslovènia de Luka Doncic, i Polònia per l'altra.
I al marge de l'Eurobàsquet, avui Marc Gasol ha confirmat que estarà disponible pel partit contra el Barça de dimarts que ve, corresponent a la segona semi de la Lliga Catalana.
Sí, a les 9 de la nit al Palau d'Esports de Tarragona, per ser aquest bàsquet Girona-Barça dimarts que ve. Avui Gasol ha presentat l'asseguradora Fiat com el nou patrocinador de l'equip, un sponsor que, val a dir, no farà canviar el nom de bàsquet Girona. El cas és que allà mateix, sobre el parquet de Fontejau, el pivot de Sant Boi ha assegurat que si Aito el crida per jugar dimarts vinent, estarà disponible.
En principi, si tot va bé i la setmana va bé, doncs estaré a disposició de l'entrenador la setmana vinent.
Gasol, per cert, també ha dit que està preparat per debutar a la Lliga d'aquí a 2 setmanes a Fontejau contra el Real Madrid. Sigui com sigui, demà els gironins juguen contra la Penya en partit amistós a l'Hospitalet de Llobregat quan passin 10 minuts de les 8 de la tarda, mentre que el Baxi Manresa rebrà el Partizan de Belgrat al Nou Congost, també en partit amistós a 8:45. I encara una cosa més, Bassas, Dejan Bodiroga serà el nou president de l'Eurolliga, segons apunten diversos mitjans especialitzats. L'exjugador del Barça i campió d'Europa el 2003 al Sant Jordi i també exjugador del Madrid rellevarà el català Jordi Bartomeu en una ratificació dels clubs que podria arribar demà mateix.
I encara la competició europea al marge de la Champions de futbol i de l'Eurobàsquet. Aquesta setmana també és protagonista l'handbol. Torna la Champions de vol en partit demà pel Barça, que començarà a defensar títol a la pista del Pixi aquest Massana.
Sí, l'equip viatja avui. De fet, l'expedició està a l'aeroport del Prat ara mateix per volar cap a Hongria a 3:45. I abans de l'entrenament d'avui ha parlat Carlos Ortega. Debut demà 3:45 contra el campió hongarès davant d'un pavelló pràcticament nou on presumiblement totes les entrades estan venudes, hi haurà 8.000 persones. Ortega destaca les dificultats de veure's les cares contra el Zeged.
Que estoy seguro que quizás ellos han dedicado más tiempo a la preparación de partido. Yo creo que los dos equipos y los dos entrenadores nos conocemos de sobra y tampoco es relevante, ¿no? Pero en su cancha, con 8.000 personas, 8.000 y pico, como has dicho, apretando, va a ser un partido muy, muy difícil. Y como he dicho anteriormente, es muy importante controlar su salida, que seguro que van a salir en volandas con su público, y conseguir cerrar su juego interior y su lanzamiento exterior, que sea lo más exterior posible, ¿no?
El Zeged, que és entrenat per el tècnic de Valladolid, Juan Carlos Pastor, és un dels equips amb més pes i més centímetres de la Champions. Ortega s'endú tots els jugadors disponibles, de fet tots els de la plantilla. Veurem com està Lucas Sindrich, que no juga des de la Supercopa Catalana per unes molèsties musculars. I vaja, demà, duel contra el Szeged, el Barça arrenca el camí cap a la seva tercera Champions seguida, la dotzena de les seves vitrines.
I ho rematem parlant de tennis, perquè encara cueix el triomf de Carlos Alcaraz al US Open. Avui podem escoltar, de fet, un dels primers entrenadors que va tenir el tenista murcià i que ahir, Marc, va passar pel Tudiràs.
Sí, l'Aleix Pariser va poder parlar amb Quico Navarro, qui va ser l'entrenador d'Alcaraz dels 9 als 17 anys al Palmar. Navarro va recordar la primera vegada que va veure jugar Alcaraz amb 4 anys i, passada la primera presa de contacte, va explicar com va ser la feina d'entrenar i educar l'actual número 1 del món.
Algo malo tenía que tener y era que era muy, muy desordenado. Yo cogía muchos disgustos con él, con eso. El fuera de pista le daba un poquito mal. A la hora de, bueno, cosas tan simples como llevarse el agua al entrenamiento, prepararse la taqueta, prepararse el macuto. Eso, pues, bueno, aunque parezca mentira, me costó un gran trabajo porque, bueno, él desconectaba mucho. Tenía su parte buena desconectar, pero no tanto.
Per cert, Alcaraz ja ha aterrat a València per incorporar-se a l'equip espanyol de Copa Davis. Qui no jugarà aquesta competició és Alexander Zverev, que s'ha ressentit de la seva lesió esgarrifosa, recordem, a les semifinals de Roland Garros.
Perfecte, gràcies, Marc. 6 minuts per les 3, fem una petita pausa i de seguida tornem.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.alarmes.com o truca al 900-200-730.
Decidit. Em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet. Però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bon Preu Esclat Energia. Són els millors. I ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius, ara?
Bon Preu Esclat Energia. Festa dels nostres i estalvia.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Aquest setembre a Manlleu Origen t'ajudem a estalviar. Suma't a la revolució de l'estalvi i aprofita les promocions en la fruita de temporada. Emporta 3 quilos de pomes Royal Gala de Girona per 2,50 euros o 2 mangos per 2 euros. A Manlleu Origen, anem tots a l'una.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a Vuit TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pantall. De dilluns a dijous a les 21:30 a Vuit TV.
És que me'n vaig uns dies i no m'agrada gens que la casa estigui buida.
Bé, estarà buida, però ara es queda protegida. Mira, aquests sensors a les portes i finestres ens avisen si algú intenta entrar. I en menys de 20 segons actuem i avisem a la policia o enviem a un vigilant a veure que tot estigui bé. Així que tu tranquil·la, estaràs de vacances, però nosaltres sempre som aquí i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend. Superbikes.
Per les 3 obrim agenda cultural amb màgia, perquè demà el Mago Pop torna al Teatre Victòria de Barcelona amb Nada és impossible Broadway Edition.
El nou espectacle manté l'essència de Nada és impossible, però incorpora novetats. Ho ha explicat el mateix Mago Pop, Antonio Díaz, del Món RQ.
Hem fet la versió que portarem a Amèrica, que és la versió que té
jocs que he fet durant tota la vida, grans jocs, però sobretot hi ha 8 o 9 noves il·lusions que hem treballat en els darrers mesos i que hem treballat molt fort, que són grans il·lusions i que estem molt orgullosos.
Díaz torna a Barcelona només uns mesos abans d'anar-se'n a Nova York durant 5 anys. Ara bé, ha matisat que això no li impedirà actuar a Barcelona unes setmanes cada any.
I la cantant Mari Arnal i l'investigador José Luis Vicente han presentat Cada capa de l'atmosfera, un podcast sobre els efectes del canvi climàtic. L'Assaig Sonor té 4 capítols i ja està disponible a les plataformes digitals.
La parella també ha preparat una exhibició temporal al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. El projecte combina les composicions musicals de Mari Arnal amb la divulgació i el pensament sobre la crisi climàtica.